93.5 FM. COPE Tarragona.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts, obrim un nou matí a Tarragona, és dilluns, és 21 de novembre ja, el dia en què es compleix exactament una setmana des de que la Rosa va morir en un incendi a casa seva a Reus. Un incendi del que hem parlat molt i del que s'ha escrit molt també. Era un cas de pobresa energètica, era un cas de vulnerabilitat, sigui com sigui, la qüestió és que a la Rosa li havien tallat el llum feia 2 mesos i mig i que feia servir espelmes per veure-hi a casa. Una d'aquestes espelmes va provocar un incendi que va fer cremar el matalàs on dormia i ella va perdre la vida en aquest incendi. Hi ha hagut molts retrets aquesta setmana des de l'administració, des de Gas Natural, l'empresa que li subministrava el llum, i també des de la família de la Rosa, que es queixa de que s'hagi entrat d'aquesta manera a la seva intimitat. Doncs el que hi hem entrat o sortit d'aquesta intimitat, que serveixi perquè no deixem de parlar d'aquest tema, perquè ha passat una setmana i sembla que ja alguns s'han oblidat del que va passar i del que s'ha de fer per arreglar-ho i que això no torni a passar. Avui al programa en parlarem. Parlarem dels incendis provocats per aquesta pobresa energètica, un cas que des de UGT Bombers, per exemple, porten mesos denunciant. Posem-hi música tot plegat. La cançó que ens acompanyarà avui al programa és d'Antònia Font i es diu Me sobren les paraules.
Me sobren paraules, agulla, fil de cosi, tisores, estufa, me sobren paraules, vermut, patates, olives, paraules molt curtes, pi, paraules molt llargues, esternocles, mastoïdeu, paraules molt fàcils, mamà, paraules difícils, obliquitat, i jo ja sé, me falten.
Al programa repassarem tota l'actualitat de les comarques de Tarragona. Com els deia, rebrem també emprenedors per descobrir-los la botiga avui Lolita Vintage de Reus, un lloc on trobar peces de roba molt especials i diferents. I farem el cafè dels dilluns amb el responsable de bombers d'UGT. Amb ell volem parlar perquè denuncien des de fa mesos aquests problemes d'incendis a causa de la denominada pobresa energètica. A partir de la una vindrà el Diego Reyes. Parlarem una setmana més de reformes, avui en concret dels permisos necessaris i tema molt important, de com ens desfem dels residus que genera una reforma. Rebrem també el Sibarita i anirem de vins per parlar de vins naturals, els de Vinya Ferrer, de Bot. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @elmatitarragona. Els acompanyarem en directe fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Lapislàtzuli, paraules provisionals amb els accents girats. Ella tenia dues llunes en tota sa cara. Les obria i les cantava. I tenia ses dues cares de sa lluna. Una planta i s'altra obscura. Ella tenia dues llunes en tota sa cara.
Estàs informat.
12 i 24, obrim bloc informatiu a Mària de Serveis. Anem a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Charo Toribio, bon dia.
Bon dia. Aquest dilluns a Tarragona, cel cobert amb precipitacions generalitzades i persistents que podrien ser ocasionalment fortes. Les temperatures màximes es mantenen sense canvis importants. Avui arribem als 19 graus a Tarragona, 18 al Vendrell, Tortosa i Reus i 16 a Gandesa. El vent bufa del sud, de fluix a moderat.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Això sí, hi ha una incidència a Tivissa, en concret a la C44, circulació amb retencions a causa d'un accident a aquesta hora. Vinga, 12:25, entrem en matèria. Els expliquem avui que Tarragona incorpora per primera vegada un servei residencial per nens amb discapacitat psíquica i trastorns mentals. L'Institut Pere Mata de Reus tindrà a partir d'ara 12 places per a infants que ara mateix estan atesos en centres de Lleida o Barcelona. Ruth Guerrero.
El servei afavorirà el vincle emocional amb la família, que fins ara s'havia de desplaçar entre 100 i 140 quilòmetres per veure els nois. Amb l'obertura del nou servei a Reus, es podran ocupar les places que quedaran lliures als altres centres catalans. El conveni amb el Pere Mata s'assignarà a principis de desembre i el trasllat dels nois, que serà gradual, començarà durant el primer semestre del 2017. Amb el trasllat s'hauran de mirar també, en funció de les necessitats de cada infant, quines escoles especials hi ha al Baix Camp per complementar el servei residencial. Escoltem la consellera de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa.
En aquest cas és un dèficit de recursos que tenim a nivell de tot Catalunya, però a Tarragona era molt exagerat. Que es puguin quedar a la demarcació de Tarragona amb un recurs nou que, a més, afavoreixi el vincle amb les seves famílies, que són, no s'han de desplaçar quan els van a veure. Afavoreix un vincle emocional i també el contacte amb tota la família.
La inversió inicial compta amb un pressupost de 300.000 euros, amb els quals es farà també l'adequació del centre Pere Mata. Els serveis ofereix atenció integral a les activitats bàsiques de la vida diària i està atès per un equip format per educadors i tècnics especialitzats, entre d'altres.
I la Generalitat subvencionarà 150 noves places en residències per a la gent gran al Camp de Tarragona a partir d'aquesta setmana.
Són del Camp de Tarragona, distribuïdes entre diverses residències privades que hi ha al territori. Aquestes places, que fins ara s'ofertaven com a privades, passen a ser col·laboradores. Això suposa que el seu cost inicial, que de mitjana se situa en els 1.700 euros, serà finançat en bona part per la Generalitat, que n'aporta 1.100, i la persona usuària uns 600 euros, sempre depenent del seu grau de dependència i dels ingressos econòmics que tingui. Escoltem el director territorial de Treball, Afers Socials i Famílies, Francesc Tarragona.
Estem al voltant del 70% de places públiques aquí al Camp de Tarragona. És veritat també que hi ha llistes d'espera i no es pot obviar. De fet, la consellera més d'una vegada ho ha comentat en el Parlament, que no podem amagar coses que no són. Però l'objectiu és avançar any rere any amb l'increment d'aquestes places fins a arribar al 100%, si possible.
En les 6 comarques del Camp de Tarragona hi viuen prop de 103.000 persones majors de 65 anys.
En successos, els Mossos han detingut 4 persones relacionades amb 4 robatoris, 2 d'ells robatoris amb violència, al Vendrell, Calafell i Comarruga. 2 dels detinguts sumen una dotzena de detencions per delictes similars.
Al Vendrell, 2 dels detinguts van assaltar un home al carrer amb la complicitat de 2 dones que van entretenir la víctima. El van agredir i li van robar el telèfon mòbil i una cadena d'or. Els Mossos van saber que estaven relacionats amb un altre robatori violent el 9 d'octubre a Calafell. En aquest cas, la víctima va ser un home a qui van prendre el mòbil 100 euros en efectiu i el van agredir. Arran d'aquest cas, els agents també van resoldre 2 robatoris amb força al barri marítim de Comarruga amb el mateix modus operandi. Els 2 homes, que tenen antecedents, ja han ingressat a presó.
I un jove està ferit en estat crític per una ferida a la zona femoral després de ser agredit amb arma blanca a una baralla a Tarragona.
Els Mossos han detingut un home per tentativa d'homicidi i mantenen la investigació oberta per esbrinar si hi ha més implicats. El ferit té 19 anys. Els fets han passat al carrer Caputxins durant la nit de dissabte.
Notícia econòmica del matí. Les darreres pluges a les Terres de l'Ebre han millorat lleugerament la previsió de collita d'oliva. La qualitat del fruit serà bona, diuen, i el preu es mantindrà en la línia de l'any anterior, però amb rendiments baixos.
S'esperaven pèrdues del 80% per la sequera, però gràcies a l'aigua la mitja se situarà en un 50% de pèrdua de collita, depenent de la zona. La producció variarà segons els territoris. Les pèrdues rondaran entre el 80 i el 90% en zones com Roquetes, Regués, Aldova o Alfara de Carles, mentre que zones com la Galera, Mas de Barberans, l'Aldea o Camarles millora les previsions perquè la pluviometria ha estat millor. Hilari Curto és coordinador territorial de la Unió de Pagesos.
No és el mateix que a l'arbre hi haguen 20-30 quilos d'olives, a que sigui un any bo que a l'arbre hi haguen 80 o 100 quilos d'olives. La feina és la mateixa. Tu les borrasses, el terra, a l'arbre les posaràs igual. El fet que el preu es mantingui és per Andalusia. No? Aquí, per poca collita que hi hagués, si Andalusia hi hagués molta collita, el preu, evidentment, a la baixa. Llavors, encara et castiga més. Poca oliva i preus baixos, pues, el cop és doble. No?
Els preus es mantenen a la línia de l'any passat, al voltant dels 3 euros, amb els quals en alguns casos serviran just per cobrir costos.
I la dada del matí, la 24a edició de Tot Nuvis a Fira Reus, ha notat la tendència a l'alça dels casaments a la demarcació de Tarragona. Els enllaços augmenten un 4% a les nostres comarques respecte a l'any anterior i la despesa mitjana es situa al voltant dels 20.000 euros. A la Fira s'ha detectat també un canvi de perfil als nuvis actuals.
Les xifres de l'any passat mostren un increment del 4% dels enllaços, se'n van celebrar uns 3.000 i un augment de la despesa del 30% respecte als 3 anys anteriors. Un bon indicatiu són els restaurants, aquells de més renom ja tenen totes les dates reservades per al 2017 i ja comercialitzen pel 2018. On han notat un canvi significatiu des de Tot Nuvis ha estat en el perfil dels visitants, mentre que fa uns anys solien ser parelles molt joves, ara es troben amb parelles més grans que havien posposat el casament però havien decidit tenir fills, que ara tenen entre 3 i 5 anys i que aprofiten el fet d'haver aconseguit una estabilitat econòmica per casar-se. Escoltem el director de Fira Reus, Eduard Vicente.
No estem amb aquelles xifres d'abans de la crisi que òbviament, doncs, la gent venia a fer reserves amb 3 anys d'antelació. Trobem que treballem ja com a mínim a 2 anys d'antelació. Amb un cert percentatge d'assistents, un canvi de perfil, és a dir, hem trobat, per exemple, doncs famílies que amb els últims anys de crisi havien posposat el casament, però que per contra sí que havien decidit doncs ampliar la família. I hem vist doncs perfils de pares amb nens, que amb nens de 3, 4, 5 anys, doncs ara un cop tenen una certa estabilitat econòmica una altra vegada decideixen doncs de fer el casament que en el seu dia van posposar.
12:31, la notícia que ens ha cridat l'atenció aquest matí, el radar de la Nacional 420 a Reus, que posa el límit a 70 km/h, és el que més recapta al Camp de Tarragona. A les Terres de l'Ebre, el que més recapta és el de l'AP7 a Ulldecona.
Ho publica avui el diari Ara en un reportatge on analitzen els 254 radars d'arreu de Catalunya. Aquest radar situat a Reus, a l'antiga Nacional 420, entre la C14 i la T11, ha recaptat 895.000 euros en només un any. Entre l'1 de juny de 2015 i l'1 de juny de 2016 s'han multat 21.058 vegades. A les Terres de l'Ebre, el radar fixat a 120 per hora a la passeta Udacona ha sancionat 44.000 vehicles recaptant prop de 2.433.000 euros. A l'Ametlla de Mar també a la P7 un altre radar ha capçat 24.000 infractors per valor d'1.121.000 euros.
I també els expliquem que mig centena de persones es concentraven aquest dissabte davant la seu de Gas Natural a Reus per denunciar la pobresa energètica.
L'acte organitzat per Podem s'ha reclamat que no es passi als ajuntaments la responsabilitat dels governs i subministradores. Reclamen que el president de Gas Natural doni la cara i expliqui on s'ha trencat el protocol i com actuen en aquest tipus de situacions. Escoltem el diputat al Congrés per Tarragona, Félix Alonso.
Un altre cop es passa la pilota als ajuntaments i sense donar-los recursos. Això no pot ser. Evidentment, primer s'ha de consultar i després veure si està en risc i llavors no tallar si és una situació vulnerable.
Segons Alonso, és important denunciar les companyies subministradores que en 10 anys han pujat el rebut de la llum en un 76% i tenen guanys de més de 56.000 milions d'euros a l'any.
I bona notícia del matí, Valls ha arrencat el primer calçot de la IGP en una temporada en què es volen superar els 12 milions.
Coincidint amb l'inici de les calçotades, el municipi ha acollit la tercera edició de la jornada gastronòmica del calçot amb una demostració de cuina on han participat xefs de renom com Nando Jubany o Carles Gany. També s'han pogut fer els tastets de calçots als restaurants de Valls i s'ha proclamat la cuinera Ada Parellada del restaurant Semproniana com a amiga de l'autèntica calçotada.
Repassem portades de diari. Ràpidament, Ruth, comencem pel de Tarragona.
Assenyala que les multes per viatge en bus sense pagar es disparen a Tarragona, capital, i la imatge és pel derbi, amb una expulsió decisiva.
Passem pel Reus Digital.
Aigües de Reus invertirà 1,4 milions d'euros per implementar un nou sistema de lectura i que Reus tindrà el primer servei residencial per a infants i adolescents amb discapacitat psíquica de la demarcació.
Fem una ullada al del Camp.cat.
El Reus capgira la història dels derbis i guanya casa contra el Nàstic i també que Tot Nuvis, com dèiem, tanca portes havent notat l'augment dels casaments a la demarcació.
I finalment avui el Tarragona 21.
Evoluciona favorablement el jove de 19 anys apunyalat en una baralla al carrer Caputxins i en el destaquem 11 municipis del Tarragonès proven aquest dilluns les sirenes d'alerta per accident químic.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Ruth. Fins ara són les 12:34. Tanquem el bloc informatiu fent una repassada al derbi que hem viscut aquest diumenge, aquest Reus-Nàstic, i per parlar-ne tenim a l'altra banda del telèfon el cap d'esports del Diari de Tarragona, el Francesc Joan. Francesc, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, dèiem ara abans d'entrar que ni un ni l'altre vam encertar gaire amb la porra que vam fer divendres.
No, perquè jo recordo que clarament vaig dir que apostava per un empat, no?
Sí.
I, bueno, tu sí que vas apostar per una victòria del Reus. Per
sí,
tant,
jo vaig
no
dir...
No vas encertar el marcador, no?
No, el marcador no, vaig dir un 2-1, però bé, sí, així a priori, al final, resultat final, victòria reusenca.
Sí, un 2-1 i un 1-0 no estan gaire lluny, vull dir que... Al final la vas encertar. Sí.
Avui tenim el Francesc aquí al Diari de Tarragona, al Diari de Reus, que heu publicat avui la portada, aquesta foto pel roig i negres, i dieu en portada avui el Reus capgira la història amb aquest 1-0, no?
Doncs sí, perquè feia 13 anys, ni més ni menys, que el Reus doncs, no guanyava un derbi contra el Nàstic. La darrera victòria havia estat a la segona divisió B, i des de llavors doncs, hi havia hagut 3 enfrontaments més a l'estadi municipal i sempre aquests 3 darrers enfrontaments els havia guanyat el Nàstic. Per tant, d'alguna manera venim a dir això, no? Que doncs, ha canviat una mica el règim, el Reus ha capgirat una mica la història, tot i que en el global dels derbis de tota la història, diguem-ho així, des de 1918, que s'havia disputat el primer, doncs el Reus sí que domina aquest percentatge.
Uh-huh.
Però vaja, com es deia, doncs el Reus ha aconseguit doncs trencar aquesta ratxa del passat més recent, diguem-ho així.
Sí, tu vas estar al camp veient aquest Reus-Nàstic. És una victòria, va ser una victòria tranquil·la, diguéssim, o va patir una mica? Van patir una mica els reusencs?
Home, va haver un factor sobretot determinant, no? Que va ser l'expulsió de Xavi Molina només començar la segona part i
sí.
Això va aplanar, diguem-ho així, la victòria del Reus, que doncs, de totes va ser l'equip que va portar la iniciativa al joc, això ho hem de reconèixer, i que va mostrar major ambició durant tot el partit. Sí que és veritat que amb un home menys, doncs, durant tota la segona part, ho va tenir més fàcil, diguem-ho així, però vaja, hem vist molts partits que, tot i jugar amb un equip amb superioritat numèrica, doncs no aconsegueix arribar a porta i fer gol, no? El Reus va tenir la sort d'avançar-se al marcador i la veritat és que després, amb 1-0, va tenir moltíssimes oportunitats per aconseguir una renda més gran, és a dir, que podia haver marxat tranquil·lament amb un 2 o un 3-0.
Uh-huh.
La primera part sí que havia estat molt més igualada, tot i que el Reus havia disposat també de les ocasions més clares, un parell que va treure el porter del Nàstic Dimitreski, mentre que el Nàstic doncs, només va tenir una aproximació clara a la porteria del Reus en un remat d'Àlex López. Va ser tot el potencial ofensiu que va mostrar el Nàstic, eh? Per tant, jo crec que el Reus va ser just mereixedor de la victòria i al derbi.
Uh-huh. Va haver també, crec que, algun penal que l'àrbitre no va assenyalar, no? Aquí hi havia una mica de polèmica, potser.
Bé, va haver, sí, doncs, com sempre, els derbis sempre tenen aquests ingredients de polèmica, no? Si no serien no serien un derbi, pròviament dit. Sí, el Reus va reclamar un possible penal sobre Edgar Hernández en un intent que anava a rematar dintre de l'àrea, i el Nàstic també en va reclamar un a la mateixa porteria i ja a la segona part per una caiguda de Juan Muñiz. Després també hi va haver alguna altra acció polèmica, com l'expulsió de Molina, perquè vaja, doncs des del Nàstic consideren que no va ser tan forta l'entrada com perquè li traguessin targeta groga i provoqués l'expulsió, però vaja, això doncs, sempre queda a criteri de l'àrbitre, no?
Uh-huh.
Això sempre hi ha opinions per tots els gustos, no? I suposo que els aficionats d'un equip defensaran doncs, que l'àrbitre va estar correcte i els altres diran doncs, que va ser una mica més casolà del compte.
Clar.
Però vaja,
uh-huh.
En línies generals jo crec que es va equiparar força,
uh-huh.
amb un i altre equip.
Molt bé. En l'àmbit potser extraesportiu, podríem dir, vam veure força seguretat, no?, a l'entrada de l'estadi, no?, presència policial, va haver alguna trifulca, però una cosa aïllada, evidentment.
Sí,
no?
Va haver un petit incident entre, podríem dir-ne, els aficionats més joves i més radicals, per qualificar-los d'alguna manera, de tots els equips a l'hora d'arribar a l'estadi, perquè, lògicament, doncs, havien d'anar acompanyats de l'afició rival dels Mossos d'Esquadra, i al arribar a l'estadi doncs, va haver un parell d'intercanvis de llançaments d'ampolles de vidre i de plàstic, però vaja, afortunadament no va haver ni... no va anar més. Els Mossos van dissoldre ràpidament aquest incident. No hi va haver ni ferits ni detinguts i, vaja, després doncs, l'afició del Nàstic es va situar a la zona visitant i la cosa ja va quedar aquí. Uh-huh. Va ser l'únic fet així aïllat que podem destacar.
Molt bé, doncs aquest derbi que tanca amb un 1-0 a favor del Reus, ara ja esperem la tornada, no? Ja esperem el Nàstic-Reus.
Sí, ara ja està a la segona volta, queda moltíssim encara...
Ja.
Encara perquè arribem a aquest partit, però vaja, de moment, doncs, mira, el Reus que després de 3 partits consecutius perdent torna a recuperar la dinàmica guanyadora i el Nàstic, que venia de guanyar 2 partits consecutius, doncs ara ha tornat a perdre un partit, segueix com a QE i torna a quedar en una situació bastant complicada a la taula.
Doncs ho seguirem de prop. Escolta, Francesc, com sempre és un plaer tenir-te al programa. Tu vine quan vulguis, quan et deixin sortir a la redacció d'Esports del Diari. Vine cap aquí, que em deus un cafè per aquesta porra.
Sí. Vinga, doncs la propera saldarem el deute.
Molt bé, gràcies, Francesc Joan, un plaer.
Perfecte, Mònica. Adéu. Vinga, gràcies a vosaltres, com sempre. Adéu.
Este miércoles, 13TV te ofrece en directo, desde el Gran Casino Aranjuez, la ceremonia de entrega de la 18ª edición de los Premios Iris. La Academia rinde homenaje en una gala única a 60 años de televisión en España. Ceremonia de entrega, Premios Iris de la Academia de la Televisión, presentada por Nieves Herrero. El miércoles, a partir de las 9:15, en 13TV. 13TV. Me gusta.
¡Qué chulo este móvil! ¿Qué tecnoprecio tiene?
699 euros. Es el nuevo Huawei Mate 9.
¿Y tiene financiación?
El nuevo Huawei Mate 9 se puede pagar hasta en 20 meses. Además, nuestros tecnoprecios te ofrecen 3 meses de seguro gratis y la compra del terminal usado. Los tecnoprecios siempre incluyen nuestro mejor servicio y atención.
Los tecnoprecios ya están aquí. Mucho más que un buen precio. Solo en el Corte Inglés.
Vinga, és dilluns, aixequem persiana del matí a Tarragona per rebre emprenedors i emprenedores de les nostres comarques. Avui ens quedem a Reus i la cosa va de moda femenina, perquè volem conèixer més la història i els productes que hi ha rere i dins la botiga Lolita Vintage. I per fer-ho ens acompanya la Jessica Naranjo. Jessica, què tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por venir este ratito que hemos sacado de la tienda un rato. Oye, cuéntame, ¿cuándo y cómo nace este proyecto, este Lolita Vintage?
Pues mira, te explico. Bueno, yo siempre me he dedicado a trabajar en tiendas de moda, ¿vale?
Sí.
Entonces, a principios de verano, la empresa donde yo trabajaba cerró. Entonces, bueno, estuve un tiempo parada y, bueno, empecé a pensar, pues, que por qué no probar para mí misma, ¿no? Uh-huh. En algo que realmente me gustaba. Y, bueno, entonces empezamos a mirar, ya fue cuando empezamos a mirar locales, marcas y, bueno, y el traer algo diferente, que es lo que a mí me gusta y no encontraba en ninguna tienda.
Ah, eso. Hay de los muchos emprendedores y proyectos que van pasando por aquí, esa también es una tónica común, ¿no? Que yo voy notando de yo buscaba algo que el mercado no me ofrecía, ¿no?
Exacto.
O no me ofrecía con facilidad, digamos, porque hoy en día, evidentemente, online puedes encontrar de todo o casi de todo, pero que puedas tenerlo cerca, tocar y ver, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿cuál es la filosofía de Lolita Vintage?
Pues sobre todo encontrar algo diferente que no lleve todo el mundo, como hasta ahora nos estamos encontrando, que todo el mundo va vestido igual.
La verdad es que sí.
No tenemos variedad de tiendas, sobre todo aquí en Tarragona y Reus, pues todo el mundo va a las mismas tiendas. Entonces la idea era esto, poder ofrecer algo diferente y que no lo lleve todo el mundo.
Estamos hablando porque que no haya confusión con el nombre, porque es Lolita Vintage, pero no quiere decir que la ropa sea usada, quiero decir, que porque aquí igual hay confusión, no, es ropa nueva, diseños nuevos, con exacto. ese aire un poco vintage, ¿no?
Exacto, exacto, sí, sí, es verdad, que no se confunda, porque sí que es verdad que una señora también me preguntó, digo, no, no, es el nombre, pero bueno, es porque un estilo de ropa.
Entonces, yo sí pienso en estilo, a ver si me lo defines tú mejor, pero pienso en mucho vestido, un aire romántico, ¿no? Un poco, no sé si, bueno, yo mi cabeza se va un poco hacia los años 50, no sé si estoy
sí.
equivocada.
No, no, perfecto. Sí que hay algunas prendas más años 50 y otras pues más no tan extremadas.
Sí.
Entonces podemos encontrar un poquito de todo.
Uh-huh. Habéis abierto hace poquito más de un mes, ¿no? Lo hablábamos ahora antes de entrar.
Sí, sí, exacto. Abrimos el 15 de este mes y hizo un mes.
Por tanto, tú me dices que a principios de verano tú te quedas sin el trabajo que estabas haciendo. O sea, que realmente ha sido bastante rápido, ¿no? O sea, es de ideas fijas, Jessica.
Sí, bueno, es que la verdad es que siempre ha sido una idea que ha estado ahí y sobre todo, bueno, mi marido era el que siempre, como sabe que me gusta tanto, pues me animaba a que hiciera esto por mi cuenta porque realmente se me daba muy bien.
Uh-huh. Es que hoy en día... Y de hecho usamos mucho el término este emprendedor, que queda muy bien, pero también es muy duro, porque cuenta un poco cómo ha sido el proceso, ¿no? No, desde que, porque claro, busca un local, ¿no? O sea, busca, supongo, las marcas con las que quieres tú trabajar. Ha sido intenso, ¿no? Supongo estos meses.
Pues sí, la verdad es que es bastante estresante y también pues gracias a que mi hermana me ha ayudado un montón, ella ha sido la decoradora de la tienda, eso sí tengo que decirlo. También muchas de las marcas pues me ha ayudado ya a encontrarlas, otras yo ya las tenía en la cabeza porque eran marcas que a mí ya me gustaban y no las conseguía fácilmente. Entonces sí que la verdad que antes de abrir ha sido un poquito estresante y luego también pues el tema de locales.
Claro, encontrar el local adecuado no es fácil,
adecuado
supongo.
Y que se adapte a un poco también a tu presupuesto,
claro.
Porque no es fácil. No es fácil.
Tenemos que decir que Lolita Vintage está en el Raval de Jesús número 5, aquí en Reus. Tú vives en Valls, me has comentado, Jessica. ¿Por qué Reus? ¿Por qué has elegido Reus?
Pues he elegido Reus realmente porque siempre me ha gustado mucho venir aquí de compras, porque lo considero mucho más comercial que, por ejemplo, Tarragona. Entonces yo siempre había dicho que si algún día abría un negocio lo abriría en Reus.
Además te has ido al Raval de Jesús, que es una calle, digamos una zona que últimamente la teníamos todos un poco en el puntito de mira, ¿no? Porque en este último año era como de, ay, han cerrado muchas tiendas, pues tú ahí estás reactivando, ¿no? Y sois varios comercios nuevos que habéis apostado un poco por esta zona de la ciudad, ¿no? Se nota movimiento otra vez por ahí, Jessica.
Hombre, yo realmente cuando abrí ya noté, bueno, pensé que había movimiento. Sí que es verdad que también al abrir la cadena nueva que han abierto, sí. Inusual, que está en el local que era Zara antiguamente, todo el mundo dice que se nota bastante. Yo la verdad es que abrí 15 días antes y yo notaba movimiento, pero claro, no sé qué es. ¿Hasta qué punto había movimiento cuando estaba
antes,
Zara?
Claro, porque decimos eso, el 15 de octubre abristeis puertas, este primer mes, ¿qué tal ha sido? Porque es todo nuevo para ti también, ¿no?
Pues la verdad es que este primer mes yo estoy bastante contenta porque la gente a la que le gusta este estilo le gusta mucho. Incluso pues me comentaban que ya era hora de que abriera algo nuevo, que mucha gente se tenía que ir a Barcelona para conseguir ese estilo de ropa o incluso por internet. Pero sí que es verdad que no es lo mismo pues comprar por internet un producto que no conoce a poderlo tocar, probar y que realmente pues ya te digo, a la gente que le gusta le ha gustado mucho y de momento estoy bastante contenta.
Cuéntame qué encontramos en Lolita Vintage, aparte de, bueno, evidentemente ropa, pero también tienes complementos, ¿no? Y otras cosillas por ahí.
Pues sí, bueno, vamos innovando, ¿eh? Tenemos ropa, complementos, bolsos, un poquito de bisutería, incluso tenemos agendas y calcetines UO, que es una marca bastante conocida de este estilo que se llama mucho con mensajitos, que sobre todo ahora para Navidad pues...
Sí, ahora empieza la época aquí. Y los amigos
sí,
invisibles, ¿no?
Son detalles súper bonitos que son asequibles y también pues incluso tengo hasta tazas, vales de regalo, súper originales, que bueno, si entran en el Facebook pues pueden verlos, un poquito de todo, incluso estamos ahora pues siempre estamos mirando de traer algo diferente, pasa que bueno, como hace poquito...
Claro, claro, hay que ir pues, paso a paso.
Vamos paso a paso, pero en mente hay muchas cosas pues que a la larga, si Dios quiere, se harán.
Habla un poco de las marcas que podemos encontrar en Lolita Vintage de ropa de moda, ¿no?
Pues bueno, son marcas que en principio hay muchas que no son conocidas porque son diseñadores uh-huh. de Barcelona, también muchos. Tengo Minueto, una marca pues que la verdad es la más principal que tengo de momento. Luego marcas como Poet, que salen mucho en Cámbiame.
Sí, sí, sí.
Varias de las que tengo salen. Es una diseñadora de Barcelona que se llama Andrea Martínez, Tira de la Hilacha, y bueno, y algunas más que tengo también en mente, porque ya te digo, ahora mismo es todo...
Claro, todo nuevo.
Innovar,
todo,
sí.
Además, te has empezado en esta época justo antes de Navidad, que también buscamos prendas más especiales para estas fechas. Uh-huh. O sea, que supongo que ahora tienes que estar ahí trayendo vestidos, no sé si fiesta, pero bueno, prendas un poquito más diferentes, ¿no?
Sí, 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 está todo previsto.
O sea, que ya, ¿cuándo podemos empezar a pasarnos, Jessica, para el tema navideño? Que empiezan para, las cenas ya en breve.
Para el tema vestidos más de fiesta, yo creo que para la última semana de noviembre ya... ya lo tendremos, o sea, ya disponible.
La semana que sí. viene ya podemos sí. atacar, ¿no?
Yo creo que sí, sí, sí. Y bueno, innovando y trayendo cositas que se pueden adaptar porque hay diferentes estilos. Claro. Hay quien le gusta ir más extremada en cuanto, pues esto me lo pongo un vestido de fiesta, pero hay gente que adapta a otras cosas con, depende del zapato. Entonces, ya podéis pasar cuando queráis.
Cuando queramos. Y además, esto lo hablamos con nuestra experta en moda que viene todos los miércoles. Yo te invito a venir un día si quieres con Aleida y hablamos de este estilo. Que cada vez quizá tenemos menos ropa de fiesta puramente, ¿no? Y adaptamos más todo al día a día. Igual cambiando simplemente complemento, zapato, el mismo vestido nos vale, ¿no?
Exacto. La gente sí que es verdad que muchas veces incluso cuando van de boda quieren un vestido o un conjunto que luego puedan adaptar a una cena o a utilizarlo más a menudo, porque sí que es verdad que siempre nos comprábamos vestidos,
sí.
que te gastabas un dineral.
Y ahí están colgados.
Y ahí están colgados. Entonces ahora, adaptando bien un peinado, un zapato, con un buen conjunto, ya lo puedes aprovechar.
También veo ahí la parte de asesoramiento, ¿no? Uh-huh. Que nos podéis hacer en la tienda, que eso online no existe.
Eso no existe online, no. La verdad es que no. Aquí, vamos, los asesoramos de arriba abajo.
Tema tallas, por ejemplo, si alguien está pensando, ¿qué rango, hasta dónde llegamos para...?
Pues mira, llegamos hasta la XL.
Bien.
Hay algunas casas, bueno, algunas marcas que son un poquito más completas y otras menos. Uh-huh. Pero sí que es verdad que hemos podido adaptarlo un poco a todo tipo de gente.
De tallajes.
Sí, de sí, tallajes. Sí, sí.
Uh-huh. Muy bien, pues me comentabas ahora que seguramente el viernes, que es este famoso Black Friday, habrá sorpresas.
Habrá sorpresas, ¿no? Seguramente, sí.
Lo sabremos seguro a través de Facebook, porque ajá, estáis sí. ahí muy activos. De momento, te centras en la venta en la tienda, o sea que no hay venta online.
Bueno, de momento no hay página web uh-huh. para hacer venta online, pero sí que a través de Facebook hacemos pedidos y envíos.
Ah, esto está sí. bien saberlo, porque sí, dices, sí, pues sí. a mí acercarme a Reus me viene un poco mal, pero oye, ahí
lo
estáis.
Sí, porque hay gente responder. Que nos lo ha pedido, ¿eh?
Sí, o sí, sea que sí, se puede sí, hacer sí. ahí el pedido sí. también. Y si no, ya saben, pues se acercan a Reus, a Raval de Jesús número 5, a Lolita Vintage, y la Jessica aquí nos atiende estupendamente. Pues nada, oye, nos tendremos que pasar, ¿eh?
Claro,
ahora
sí.
mismo me pillas en directo hasta las 2, pero ya nos pasamos. El horario, que no te he preguntado, Jessica.
Vale, pues el horario durante de lunes a viernes, ¿vale? De 10 a 1 y de 5 a 8. Y viernes y sábados lo mismo, lo único que cierro a las 9, seguramente.
Vale, o sea, ya alargando un poquito más, sí. que supongo que ahora ya el fin de semana con la pre-Navidad esta sí. se empezará a notar ya sí. mucho más movimiento.
Bueno, posiblemente para Navidad tenga que ampliar más, ¿eh?
Sí, bueno, eso será buena señal.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Pues Jessica Naranjo, muchísimas gracias por haber venido a contarnos tu historia, este pedacito de Lolita Vintage. Ahora nos queda a nosotros ir a visitarte, ¿eh? Y a ver Exacto. todo lo que tienes allí. Gracias.
Muchas gracias.
Al matí, és l'hora del cafè.
Set minuts i arribarem al punt de la una. Seguim en directe al matí a Tarragona. És l'hora del cafè al programa. Avui dilluns 21 de novembre el prenem amb Antonio del Río. Ell és portaveu d'UGT Bombers. Antonio, què tal? Molt bon dia, buenos días.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Escolta, Antonio, t'hem volgut convidar avui perquè, per desgràcia, portem una setmana parlant d'aquest incendi de Reus en què va perdre la vida una dona de 81 anys ja que havien tallat la llum. I sembla que ara tothom doncs, està molt preocupat per aquesta qüestió, però vosaltres, des d'UGT, ja fa mesos que denuncieu casos com aquest.
Doncs sí, lamentablement doncs, s'ha fet realitat allò que nosaltres veníem denunciant, no ja fa mesos, sinó ja des del 2014
anys, que,
vam engestir aquesta campanya juntament amb la PA i l'APE, però sí que és veritat que ara fa unes setmanes que havien tornat a fer aquesta crida.
Escolta, l'administració considereu que està fent el que cal? Perquè hi ha hagut molt debat arran d'aquest cas de Reus.
A veure, com sempre, aquí ens trobem que al final uns pels altres es tiren les culpes i al final sembla que tothom es pot amagar en la responsabilitat dels altres. A veure, cada un té la seva responsabilitat. Clarament la responsabilitat del tall de llum correspon a la companyia subministradora, però sí que és veritat que sembla que la Generalitat hagi dictat una llei en la qual no tenia moltes esperances, o que la va redactar pensant més en que el Tribunal Constitucional se la tiraria enrere que en les solucions que podia aportar a la gent necessitada. Bé, és clar que la Generalitat no va desenvolupar aquesta llei com era el seu compromís, i és clar com les grans subministradores, la seva estratègia comercial impedeix que molta gent pugui escalfar-se, pugui cuinar i pugui fer el que ha de fer com tothom a l'hora de desenvolupar una vida digna.
Fa uns dies es donaven dades de 2015 i ens deien que a Catalunya hi ha 645.000 persones amb dificultat, per exemple, de mantenir la temperatura adequada a casa seva, sigui perquè els han tallat el llum o perquè simplement per no gastar menys de vegades no encenen calefacció i, per exemple, es fan servir espelmes o per substituir la llum elèctrica, no?
Doncs sí, aquestes dades que van sortir del primer congrés català de pobresa energètica fa un parell de setmanes,
sí,
en la qual estava l'administració, és a dir, que són dades que podríem dir oficials, parlada de 200.000 d'augment en els últims anys. Nosaltres el que volem d'una vegada és que l'administració faci oficial aquestes dades i comenci a posar fil a l'agulla, començant per les dades que poden recollir els seus servidors socials, no? Com en aquest cas com són els bombers o els serveis d'emergències que estem detectant aquestes situacions de vulnerabilitat vinculades a accidents. Malauradament, el fet de Rosa la setmana passada posa sobre la taula un fet contestable, que és que quan a algú se li talla el subministrament o se li fa fora de la seva casa, les conseqüències consegüents són de risc imminent, de mort, no solament ja per a la persona afectada, sinó pel seu entorn, pel seu vecindari, i això dia rere dia als serveis d'emergències ho veiem.
Vosaltres heu posat la veu d'alarma, diguéssim, en aquest cas, com deies, des de 2014. Pel que heu detectat vosaltres des de UGT Bombers, les persones grans són les principals víctimes d'aquesta situació?
Doncs bé, les persones grans són les més vulnerables per tot. Primer, perquè moltes vegades queden fora de l'òrbita dels serveis socials per falta d'informació, perquè gent que acaba completament aïllada, que no té accés a aquesta informació, i després perquè són més vulnerables per la seva situació fisiològica, perquè no és el mateix que passi fred una persona adulta que una persona que una persona més gran. Però de totes maneres jo no parlaria tant del risc que pateixen sectors sinó sectors de la societat. No ens oblidem dels nens, que són part d'aquest sector que també és molt, molt vulnerable als talls de subministres i als desnonaments. No ens oblidem que aquesta campanya la vam iniciar després d'un trist accident, d'un desgraciat accident al Vendrell, en el qual van morir quatre nens.
Sí.
Per tant, aquestes dades les hauria d'agafar la Generalitat si la Generalitat creu que som més vulnerables, la gent més gran, doncs suposo que és perquè ha fet algun estudi d'estadística. pues això és el que ha de fer en tots els sectors.
Em deies abans que la llei que existeix, però potser es queda una mica curta. Tu creus que s'hauria de modificar o simplement aplicant el que ja tenim evitaríem casos com aquests, Antonio?
Bé, a veure, jo no sóc un professional d'això, jo sóc un professional de les emergències i puc donar el meu parer com a ciutadà. Jo crec, perquè he vist i perquè he patit, doncs que les subministradores no t'haurien de tallar en cap circumstància abans de que l'administració, serveis socials, tots els agents tinguin constància de quina és la situació personal d'aquella persona. Uh-huh. En aquest sentit, la llei queda curta.
Uh-huh. Antonio, hem d'acabar aquí, que arriben els serveis informatius de Madrid, els companys de Madrid. T'agraeixo molt que ens hagis atès, Antonio del Río, portaveu d'UGT Bombers. Continuarem parlant al programa. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
La una, les 12 en Canàries.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ya ha terminado la declaración de Rita Barberá ante el Tribunal Supremo por un supuesto blanqueo de capitales que presuntamente vincula a la senadora y exalcaldesa de Valencia con el caso Imelsa. Ha comparecido ante el juez durante una hora. Vamos hasta el Tribunal Supremo, allí está Patricia Rossetti.
Poco más de una hora ha durado la declaración de Rita Barberá. Respuestas al instructor, al fiscal y a su defensa, pero no a la acusación popular que ejerce el PSOE. Preguntas que se aportarán por escrito. Rita Barberá ha reconocido haber aportado 1.000 euros al grupo municipal, pero no le devolvieron nada y no conoce ningún caso en el que se haya devuelto el dinero. Ella no pertenece al comité de campaña del Partido Popular y no conoce el sistema de pago. Barberá se ha ido como ha llegado, sin decir nada a los periodistas y directamente al taxi.
En las próximas horas, Hacienda va a enviar un aviso a los que se acogieron a la última amnistía fiscal para decirles que no prescribe. Joaquín Bizmanos.
Hacienda sale así al paso de la presión que está ejerciendo Ciudadanos. Según la formación que dirige Albert Rivera, la amnistía fiscal caduca el día 30. El ministro Montoro insiste en que no.
Hay quien opina que hay prescripción, pero no hay prescripción.
Con todo, Hacienda va a enviar un aviso a los 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 para recordarles que no existe esa prescripción de posibles y futuras investigaciones. Por otro lado, Montoro ha confirmado que no se subirá el IRPF y el IVA. Sí se analizan cambios en el impuesto de sociedades y en los especiales para cumplir el objetivo de déficit del próximo año.
Y el ministro de Energía, Álvaro Nadal, pide a los grupos políticos que abran diálogo para mejorar el bono social, un descuento del 25% en el recibo eléctrico para familias en situación de vulnerabilidad que repercute en casi 2,5 millones de hogares. Nadal quiere evitar que esta bonificación desaparezca.
El bono social se ha quedado sin financiación, pero el bono social sigue existiendo y lo que tiene es que volver a tener financiación. Quiero discutir con los demás grupos políticos, necesitamos un diálogo porque aquí lo que no puede ocurrir es que el bono social se quede sin financiación.
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, lamenta el conflicto generado el pasado viernes por la Marina Británica al disparar bengalas contra una embarcación española en aguas de Gibraltar. Asegura que se trata de un buque científico español que realizaba investigaciones en aguas cercanas al Peñón. Landaluce dice que no entiende la actitud de agresividad mostrada por la Marina Británica.
No entendemos cuando estamos demostrando una y otra vez la mejor de las voluntades que la actitud de Gibraltar y de la Royal Navy sea una actitud agresiva.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, José Luis Resta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José
Hoy
Luis.
Hoy nos vais a recordar que hay personas que están destinadas a abrir camino, a ser pioneros en algo. De hecho, lo que le ha sucedido al protagonista de esa historia que nos vais a contar, que es uno de los 17 nuevos cardenales creados este fin de semana por el Papa Francisco.
Así es Patrick de Rosario, arzobispo de Dhaka, el primer cardenal en la historia de la pequeña comunidad católica de Bangladesh. Tiene 73 años y la verdad es que su historia refleja de algún modo la de la iglesia en su país. Cuando nació, Bangladesh formaba parte de la India británica. Él fue el primer sacerdote local ordenado tras aquella terrible guerra que desembocó en la independencia de Pakistán y ha sido obispo de 3 de las 8 diócesis que componen la iglesia en ese país. Los católicos bangladesíes son 350.000 en un país de 160 millones de habitantes, para que te hagas una idea. Es un pequeño rebaño en un país de mayoría musulmana donde han gozado de una convivencia razonable hasta ahora. pero en este momento asoma el peligro del radicalismo islamista. Francisco ha anunciado que visitará Bangladesh en 2017 y como gesto de especial preferencia ha incorporado al arzobispo de Rosario al colegio cardenalicio.
¿Lo contamos? Pues luego sí, luego nos lo contáis con más detalles. Luego es en media horita, a la 1:35.
Poco menos, poco menos.
En el mediodía, gracias. Tocayo. Y en el deporte, Eric Frade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos en la víspera de una nueva jornada de la Liga de Campeones que se mezcla con los ecos de la jornada de la Liga, que por cierto todavía se tiene que rematar esta noche con un partidazo.
El Real Madrid, claro, juego Osasuna. El Real Madrid está viajando a Lisboa. Esta tarde a las 8, después de la rueda de prensa oficial, se va a entrenar en el estadio José Albalade, donde va a jugar mañana a las 9:45 contra el Sporting de Portugal, buscando la clasificación matemática para octavos. Es misma convocatoria, veremos si mismo 11 de Zidane que para el derbi del sábado, que los blancos ganaron por 0-3 en el Calderón. Y como buen derbi que es, quedaron piques que fueron comentados en el mismo vestuario del Calderón, tal y como revelamos anoche en el tiempo de juego de la COPE, con puntos y comas, sobre todo uno de Cristiano con Coque, que no vamos a reproducir por las horas que son,
sí,
de momento, pero bueno, está para escucharlo en cope.es. Mañana también jugará, le vale el empate para meterse el Sevilla, que va a recibir a la Juventus, se supone que con Narri, que fue reservado anteayer en Riazor. El miércoles les va a tocar al Atlético con el PSV en el Calderón y al Barça en Glasgow con el Celtic. Messi se ha entrenado hoy con normalidad después de verse apartado del choque ante el Málaga del pasado sábado por un virus gástrico. También es noticia el crack argentino por una información que publica el diario El Mundo, de que habría un club dispuesto a pagarle a Messi una prima de fichaje de 100 millones de euros por no renovar su contrato con el Barça, que concluye en el año 2018. Pagarle esa prima a Messi es menos que pagar la cláusula de rescisión de Messi, evidentemente. Hoy a las 9:45 se juega ese partidazo en la cumbre, bueno, no.
En la cumbre de abajo.
Entre Leganés y Osasuna, que lo daremos en cope.es y aplicaciones móviles en tiempo de juego. Leganés Osasuna, que va a cerrar esa jornada 12 en primera, se ha anunciado en Barcelona, capítulo polideportivo de tenis, hace una hora, que Conchita Martínez va a continuar capitaneando un año más los equipos nacionales de tenis en Copa Davis y Copa Federación.
Gracias, Eri. Llegamos a la 1:06. Queda todavía mucho mediodía por contar.
Permítame que le recomiende que se fije en mí, señor Iglesias.
A lo que tienen miedo ustedes es a los jueces, ¿verdad?
Que se empezó a caer todo abajo.
La denuncia es absolutamente injustificada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @ Mediodía en Cope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadén. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadén encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadén.com. Clínica Dental Blancadén. Ven i no deixes de somriure.
Qui no ha somiat alguna vegada sentir allò de...
A casa teva o a la meva?
A MediaMarkt pots somiar això i molt més. Vine i gaudeix amb televisors, portàtils, smartphones i consoles. MediaMarkt Tarragona. Somiar? No. El següent.
93.5 FM. Cope Tarragona.
Al matí. Cope Tarragona.
Estàs informat.
7 minuts que passen de la una. Reprenem el matí a Tarragona amb la informació local i comarcal. Comencem amb àrea de serveis i pel que fa al trànsit hem de dir-los que el Servei Català de Trànsit ens informa que continua la circulació amb retencions a la C44 a Tivissa, en concret, un quilòmetre de retencions en tots dos sentits de la marxa a causa d'un accident. Per tant, si han de passar per la C44 a Tivissa, precaució en aquest tram i paciència també. Anem ara amb altres qüestions. Tarragona incorpora per primera vegada un servei residencial per a nens amb discapacitat psíquica i trastorns mentals. L'Institut Pere Mata de Reus tindrà a partir d'ara 12 noves places per a infants que en aquests moments estan atesos en centres de Lleida o Barcelona. Rut Guerrero.
El servei afavorirà el vincle emocional amb la família, que fins ara s'havia de desplaçar entre 100 i 140 quilòmetres per veure els nois. Amb l'obertura del nou servei a Reus es podran ocupar les places que quedaran lliures als altres centres catalans. El conveni amb el Pere Mata s'assignarà a principis de desembre i el trasllat de els nois, que serà gradual, començarà durant el primer semestre del 2017. Amb el trasllat s'hauran de mirar també, en funció de les necessitats de cada infant, quines escoles especials hi ha al Baix Camp per complementar el servei residencial. Escoltem la consellera de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa.
En aquest cas és un dèficit de recursos que tenim a nivell de tot Catalunya, però a Tarragona era molt exagerat. Que es puguin quedar a la demarcació de Tarragona amb un recurs nou que, a més, afavoreixi el vincle amb les seves famílies que són, no s'han de desplaçar quan els van a veure. Afavoreix un vincle emocional i també el contacte amb tota la família.
Anem també amb altres qüestions. La 24a edició de Tot Nuvis a Fira Reus ha notat la tendència a l'alça dels casaments a la demarcació de Tarragona. Els enllaços han augmentat un 4% a les nostres comarques respecte a l'any anterior i la despesa mitjana se situa al voltant dels 20.000 euros. A la fira han detectat també un canvi de perfil en els nuvis actuals.
Les xifres de l'any passat mostren un increment del 4% dels enllaços. Se'n van celebrar uns 3.000 i un augment de la despesa del 30% respecte als 3 anys anteriors. Un bon indicatiu són els restaurants, aquells de més renom, ja tenen totes les dates reservades per al 2017 i ja comercialitzen pel 2018. On han notat un canvi significatiu des de Tot Nuvis ha estat en el perfil dels visitants, mentre que fa uns anys solien ser parelles molt joves, ara aprofiten el fet d'haver aconseguit una estabilitat econòmica per casar-se. Escoltem el director de Fira Reus, Eduard Vicente.
No estem amb aquelles xifres d'abans de la crisi que òbviament doncs, la gent venia a fer reserves amb 3 anys d'antelació. Trobem que treballen ja com a mínim a 2 anys d'antelació. Amb un cert percentatge d'assistents, un canvi de perfil, és a dir, hem trobat, per exemple, doncs famílies que amb els últims anys de crisi havien posposat el casament, però que per contra sí que havien decidit doncs ampliar la família. I hem vist doncs, perfils de pares amb nens, que amb nens de 3, 4, 5 anys, doncs ara un cop tenen una certa estabilitat econòmica una altra vegada decideixen doncs, de fer el casament que en el seu dia van posposar.
Es calcula que Catalunya és la segona comunitat on es fa més despesa en casaments, al voltant d'uns 20.000 euros de mitjana. La primera comunitat és Madrid, amb 21.000 euros per enllaç. La mitjana de l'Estat ronda els 15.000 euros.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Deu minuts que passen de la una, la notícia que ens ha creat l'atenció aquest matí, el radar de la Nacional 420 a Reus, que posa el límit a 70 km hora, és el que més recapta al Camp de Tarragona. A les Terres de l'Ebre, el que més ho fa és el de l'AP7 a Ulldecona.
Ho publica avui al diari Ara en un reportatge on analitzen els 254 radars d'arreu de Catalunya. Aquest radar situat a Reus, a l'antiga Nacional 420, entre la C14 i la T11, ha recaptat 895.000 euros en només un any. Entre l'1 de juny de 2015 i l'1 de juny de 2016 n'ha multat 21.058 vegades. A les Terres de l'Ebre, el radar fixat a 120 per hora a la passeta d'Udocona ha sancionat 44.000 vehicles, recaptant prop de 2.433.000 euros. A l'Ametlla de Mar, també, a la passeta, un altre radar ha caçat 24.000 infractors per valor d'1.121.000 euros.
I la bona notícia del matí és que Valls ha arrencat ja el primer calçot de la IGP en una temporada en què volen superar els 12 milions.
Coincidint amb l'inici de les calçotades, el municipi ha acollit la tercera edició de la jornada gastronòmica del calçot amb una demostració de cuina on han participat xefs de renom com Nando Llobany o Carles Gany. També s'han pogut fer els tastets de calçots als restaurants de Valls i s'ha proclamat la cuinera Ada Parellada del restaurant Semproniana com a amiga de l'autèntica calçotada.
Doncs moltes gràcies, Ruth. Són la 1:12. Amb això tanquem aquest repàs informatiu. Ens aturem només 30 segons per la publicitat i arriba ja el Diego Reyes. Avui parlem de reformes. Hola, Ricard Álvarez.
Hola, Mònica Carrasco.
Ricard, et convido a tu i a tots els oients de COPE Lleida al programa especial del proper 25 de novembre per viure els Special Olympics.
Divendres 25 de novembre des del Pavelló Olímpic Municipal de Reus amb atletes de Lleida, Tarragona i molts més convidats.
Tot això i més de 12:20 a 2 del migdia en directe al matí per COPE Tarragona Reus i COPE Lleida. Continuem al matí a Tarragona un dilluns més. Toca parlar de temes immobiliaris. Avui, en concret, continuem parlant de reformes i ho fem amb el Diego Reyes. Ells ja saben que és promotor, constructor, president de l'Associació de Promotors del Tarragonès i Apialia. Diego Reyes, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien. Aquí de nuevo
Me echabas de menos ya, ¿eh?
La verdad es que sí. Produces adicción.
Ay, qué bonito, Diego, qué bonito. No me digas estas cosas en directo, hombre. Tenemos aquí al Diego Reyes y ve a tornat avui amb ell la Yolanda Ramos de Raico, de Reforme Raico. ¿Qué tal, Yolanda? Bon dia.
Hola, bon dia. Encantada de tornar.
Moltíssimes gràcies per venir. Vam deixar el darrer... Fa dues setmanes, quan vau venir, el tema de les reformes, sentar unes bases, diguéssim, no? Important saber quines són les necessitats. Demanar, ens va dir la Yolanda, 3-4 pressupostos diferents, no? Estaven assabentats del Guilla, i paciència, sobretot, que això
molta
també ho vam dir.
Sí, sí, sí.
Molta paciència. I vam obrir el tema dels permisos d'obra, que de vegades, Yolanda, ho comentàvem també abans d'entrar, molta gent ens posem, potser, fer una reforma i no sabem, no?, quins permisos es necessiten, no?, per fer tot allò, doncs, legalment i amb totes les llicències que convenen. I en això també ens ajudeu els que sou professionals d'aquest tema, no?, que teniu molt per la mà.
Sí, exacto. Yo creo que es más el miedo de a pedir el permiso por el desconocimiento,
claro,
que hay, ¿no? Entonces yo creo que si vas a un profesional, él ya te dirá o te ayudará y te dirá los pasos que tienes que seguir. Si no, es muy fácil. Con el presupuesto que tengas, vas a tu ayuntamiento, a la zona de urbanismo, y allí te dicen lo que tienes que hacer. Normalmente... Todo depende de qué ayuntamientos, ¿eh? No todos piden lo mismo. Depende de qué ayuntamiento, te ayudan más, te ayudan menos, piden más o piden menos. Normalmente es el 2%, 3% del final del presupuesto es una tasa que cobra el ayuntamiento y luego cobra otra tasa por gestión de residuos. Que después podríamos hablar un poco de la gestión de residuos.
Sí, porque además, que Diego, es un tema que te interesa mucho, ¿eh? Que tienes tú aquí mucho que contar.
Entonces te ponen una tasa esta de gestión de residuos, que esta tasa sí que luego te la retornan. Cuando tú ya llevas un papel, conforme has llevado estos residuos a un abocador legal, te devuelven esta tasa de unos 150, 100 euros de gestión de residuos.
Diego, dice Yolanda que esto cada ayuntamiento lo gestiona como considera, digamos, pero digo yo, o sea, ¿hay una normativa, sea de Generalitat o a nivel estatal, que un poco rija todo esto?
No, la normativa está para recaudar, que es lo máximo.
O sea, que aquí cada uno en su casa, en mi casa se jugaba así, ¿no? Esto como cuando, sí. Cuando sacas el parchís y de repente cada uno tiene su norma.
Como bien apuntaba Yolanda, para hacer una reforma es como si hicieras una obra, ¿no? En todos los ayuntamientos no funciona de la misma manera. Pero si focalizamos en los más importantes, como pueda ser Reus, Tarragona, ¿no? Luego hablaremos de otras particularidades. Lo que te pide el ayuntamiento es un presupuesto de la reforma. Ellos tienen que saber, ellos saben lo que vale una reforma porque les llegan muchos presupuestos y además tienen unas tarifas, ¿no? Un presupuesto que más o menos sea real. Entonces, ellos te aplican el IFIO, el impuesto de construcciones y obras, uh-huh, que es un impuesto, la tasa de la supuesta supervisión de la reforma por parte del ayuntamiento, la tasa urbanística en este caso, y luego... tienes que depositar una fianza que es retornable siempre y cuando cumplas con el compromiso de llevar el certificado de que has depositado las runas en el abocador legal, uh-huh, en este caso. Pero esto tiene su trampita importante.
A ver.
Pues muy sencillo, porque muchas veces la tasa es mucho más barato que tirar la runa en cualquier sitio.
Ah, bueno, claro, es que tirarla en cualquier sitio es gratis.
Claro.
Claro.
Y entonces dices, bueno, yo deposito una tasa de una fianza de 150 euros y resulta que tengo 4 contenedores de runa o 5 contenedores de runa que me cuesta cada contenedor de runa 100 y algo de euros. Pues oye, si los contenedores los gestiono yo porque tengo la maquinaria suficiente para hacerlo, pues a veces los tiro por ahí. O el particular, que a base de sacas los tira en cualquier sitio por no depositar la fianza o lo que sea, ¿no? Y muchas veces la desprecian, la fianza, porque es un valor que es simbólico. Yo entiendo que esto habría que gestionarlo de otra manera. Uh-huh. Pero daros cuenta que existe esta posibilidad de fraude.
Uh-huh. No, desde luego. Ahora vamos al tema de la gestión de residuos. Vamos a acotar un poco el tema de los permisos, porque, Yolanda, esto que nos comentabas, ¿no?, que hay que ir, es un trámite fácil, ¿no?, a priori tienes que ir allí, decir que cuál es la obra que vas a hacer, etcétera. En teoría, esto también os encargáis vosotros, digamos, las empresas de reforma como la tuya, por ejemplo, como Raico, de gestionar estas cosas, ¿o no? ¿Tengo que ir yo?
Nosotros normalmente aconsejamos porque es muy rápido el trámite. Sí. O sea, son Tarragona-Reus, son 5 minutos que vas con tu presupuesto. Nosotros le aconsejamos que vayan para tu tranquilidad, para la tranquilidad de los vecinos, para la tranquilidad de todo el mundo, de que vayas y pidas un permiso de obra porque no es tan problemático como lo que parece. Uh-huh. Entonces es solo ir con tu presupuesto, son 5 minutos, te hacen lo que tienes que ir a pagar al banco y en ese momento ya está activo este permiso de obras.
Bien, o sea, tú en cuanto haces el pago
en el banco, está ya está activo el permiso de obras.
Y digo yo, ¿y alguien del ayuntamiento los acostumbran a ir a revisarlo? Porque, por ejemplo, yo puedo ir al ayuntamiento y decir, no, oiga, yo es que solo voy a, digamos, no sé, a cambiarme la bañera por un plato de ducha. ¿Para esto tendríamos que pedir permiso, por ejemplo?
Sí, también. ¿Eh? Es un pequeño permiso y depende de las cantidades, ellos tienen estipulados unas cantidades. Entonces, la gestión de runas, los 150, 100 euros, eso siempre los vas a tener que dar, que luego te los retorna. Y luego la tasa depende, de la cantidad de la reforma, pues será mayor o menor. A mí no me ha pasado nunca que el ayuntamiento venga, pero sí que la Guardia Urbana venga. Que la Guardia Urbana venga a reclamarte el permiso de obra, sí, porque hay algún vecino que por ruidos, por molestias, por las sacas de runa, por cualquier cosa, llama a la Guardia Urbana, entonces se persona a la Guardia Urbana en la vivienda y necesitas este permiso de obras.
Cuando yo he hecho la pregunta, Diego se ha sonreído, porque ha dicho, mira, aquí ya vamos aquí a la triquiñuela. ¡Qué no, mala eres! Has pensado.
No, es que...
Esto pasa, ¿no?
No, es que Yolanda lo ha dicho muy bien. Es decir, tienes la obligatoriedad de tener el permiso de obras en el sitio donde haces la reforma o la obra, ¿no? Pero es que siempre hay algún vecino que llama protestando. Es que de esto no falla nunca.
Bueno, esto es la viña del señor.
Nunca. En cuanto escuchan el ruido, a llamar. Excepto cuando el ruido es de ellos. Entonces no llaman.
Esto siempre pasa en las mejores familias, Diego. Siempre. A todos nos ha pasado. Todos tenemos un vecino que ha hecho obras en algún momento. Entonces, que para lo más mínimo sí se requiere el permiso, digamos, ¿no? Eso que quede claro a todo el mundo, que no se piensen aquí que eso por hacer una cosa que te puede parecer pequeña o mínima, no. Que es importante tener ese permiso.
Y tiene que contar más o menos, tiene unos mínimos, ¿no? De pago de tasa, ¿no? Pero ha de contar entre un 5 y un 6% del presupuesto que presente, o del presupuesto que le corrija el ayuntamiento, que a veces los corrigen.
¿Ah, sí?
Porque no se lo creen. Porque si tú presentas para hacer un baño un presupuesto de 1.000 euros, dice voy a alicatarlo, voy a cambiar la plato de ducha, tal, tal y cual, 1.000 euros, pues no se lo creen. Entonces te regularizan el...
Sin ir a mirarlo.
Es que no hace falta. Ya, no, mira, la obra que vas a hacer tú, la obra que vas a hacer tú es esta. Uh-huh. A veces sí hay inspección, ¿eh? Hay inspección cuando hay muchas quejas por algo, ¿eh? O porque alguien ven que tira la runa mal o lo que sea, entonces sí que a veces ha habido inspección. Lo que pasa es que como no hay un gran problema con esto administrativo, pues tampoco le genera un problema el tener que mirarlo.
Entonces, nos dice Yolanda que es un trámite fácil en general, pero habéis comentado antes que hay ayuntamientos que lo ponen más fácil que otros, no sé si a nivel de permisos o lo que comentabais también, ¿no? A la hora de hacer cualquier tipo de trámite relacionado con una reforma.
Sí, hay ayuntamientos, y pongo como ejemplo pues el de Villaseca, por poner un ejemplo, pues que para mí en esto es modélico. ¿Por qué? Porque si tú presentas un presupuesto, soy un vecino o alguien que vive en el pueblo, tanto presente el permiso, la solicitud de permiso, la empresa que lo va a hacer o el vecino, lo pueden presentar los dos. Si el presupuesto es por debajo de 3.000 euros, no tiene que pagar impuesto, ¿vale? Ni tasa.
Bien.
Es gratuito. Simplemente es un comunicado, ¿vale? Que para el caso de las ciudades como Tarragona y Reus también es lo mismo. Es un comunicado el que lo vas a hacer. No es una solicitud, es un comunicado. Oiga, yo voy a hacer esta obra. Con lo cual, cuando haces un comunicado, lo que estás es asumiendo tú toda la responsabilidad de esto. Por eso no hay la supervisión, porque los ayuntamientos no darían abasto de tener gente para poderlo supervisar todo esto. Entonces es un comunicado de obra. Por ejemplo, el de Villaseca, pues tú comunicas, ellos te dan el ok, ¿no?, al comunicado, lo registras, y entonces cuando vayas a... Con eso ya puedes hacer la obra, tienes que decir más o menos el periodo que la vas a hacer, no te ponen un límite, puede ser 1, 2 meses, 3, no te ponen un límite, te recomiendan que siempre sea menos de 3 meses, y luego te dicen que cuando vayas a tirar la runa, comuniques a la Guardia Urbana, para que ellos te digan el sitio donde puedes depositar o el contenedor o la saca o lo que sea. La Guardia Urbana te lo delimita, te da un periodo para que tú puedas tirar la runa, de un día, cinco, una semana, lo que sea. Lo que tú estimes oportuno, más o menos te lo aceptan siempre que sea razonable. Y ellos te lo delimitan, con lo cual está todo planificado. Y además puedes ir a tirar la runa al abocador que tiene el ayuntamiento, con lo cual tienen controladas las runas. De hecho, el hecho de que esto no tenga coste y que sea así, pues tiene unos grandes beneficios, porque tienen el municipio súper muy bien cuidado, sin runas tiradas por el campo ni nada de esto. Entonces, claro, yo creo que esta política habría que invertirla. En vez de tener una política recaudadora, tener una política de ayuda a que esto no suceda y vayamos por medio del campo y encontremos residuos alrededor de las ciudades por todos los sitios, ¿no? Uh-huh. Creo que es una buena política.
Yolanda, de hecho, comentábamos antes de entrar, hablando sobre este tema, vosotros como profesionales, ¿no?, que os dedicáis al tema de la reforma, supongo que a vosotros también os facilita la vida, ¿no?, que haya pues administraciones que no pongan muchas trabas, porque me decías, yo es que cuando voy a llevar runa a un sitio, a mí me piden el número del permiso de obra, etcétera.
Sí, mira, claro. Nosotros ahora, aparte de hacer reformas, tenemos una empresa que también vendemos y gestionamos runa. Lo que nos hemos encontrado ahora es que ponen como más trabas. En vez de poner más facilidades, claro, pues nos ponen más trabas. Vendemos sacas de runa, entonces, antes pues nosotros hacíamos el cliente que nos pedía pues el permiso de obra para el abocador de que habíamos llevado a un sitio a un gestión de residuos legalizado, le hacíamos este permiso. El que no, pues bueno, cada cual. Pero ahora el abocador nos pide el DNI, el nombre, el número de licencia de obra, nos piden como muchos requisitos. ¿Esto qué quiere decir? Que claro, que pues lo que dice Diego, esto tenderá a que mucha gente tire la runa donde no la debe de tirar. Porque en vez de facilitar, lo que nos hacen es poner como más trabas, más impedimentos.
Que también creo que es un tema, hace un par de semanas hablábamos de la importancia de elegir, ¿no?, a la hora de elegir pues una empresa que nos haga la reforma, que tenga ciertas garantías, ¿no?, a nivel de, pues de, yo qué sé, de calidad de trabajo, de materiales, etcétera. También es algo que debemos tener en cuenta, supongo, ¿no? Esto yo os podemos preguntar cuando vayamos a pedir presupuesto, porque al final es de, oye, y con todos los residuos que generemos con la reforma de mi casa, ¿qué hacéis? ¿A dónde se llevan, no?
Está claro que yo creo que tendríamos que contratar una empresa que por lo menos mantenga limpia nuestra ciudad, porque si no, claro, también es un coste adicional después en nuestros impuestos, porque luego eso se tendrá que limpiar.
¿Esto se incluye en el presupuesto? Digo, ¿se acostumbra a especificar, por ejemplo, o no?
Bueno, dentro del precio que, como habíamos dicho la semana anterior, el precio total, ahí entra, lo como dijo Diego, pues la runa, el picar, la mano de obra, claro, ahí entra todo, por eso es ese precio. El precio es porque entra pues la gestión de residuos, el picar, el llevarlo a un abocador legal. Todo esto tiene un coste, claro, un coste adicional.
Que
claro,
después vemos ahí, ¿no?, runa por ahí, ¿no?, en la carretera, no sé dónde, y decimos, ¿y la gente por qué lo tirará aquí?
Deberían deberían de facilitar, porque el hecho, por ejemplo, en una reforma de una cocina, que has de quitar los muebles antiguos y tal, el hecho de que o te la haga un profesional o te la hagas tú, que también te lo puedes hacer tú, ¿no?, también te lo puedes hacer tú. En un momento determinado eres un manitas y te puedes hacer lo que quieras, ¿no?
Sí, pero también requieres permisos y deshacerte
sí,
la runa
sí,
como...
Pero, sí, pero en ese tema... El tirar en una saca que puedes pedir, una saca de un metro por un metro, un metro cúbico aproximadamente, tú no puedes tirar ahí los muebles porque entonces claro, necesitarías 10 sacas, con lo cual tienes que tener un sitio donde ir a tirar esto. Claro, debería facilitar la administración de decir, oiga, usted todo esto nos lo trae aquí que nosotros lo gestionaremos gratuitamente, ¿vale? Esto por un lado. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la reforma de una cocina, para que uno se haga una idea, consume aproximadamente 3 sacas de runa. Solamente la reforma de una cocina. Es decir, aproximadamente una cocina de unos 35 a 40 metros cuadrados se lleva de 2 a 3 sacas de runa. Imagínate la cantidad de residuo. Con lo cual, es un tema que es súper, súper importante el tenerlo en cuenta. Y luego, pues claro, te das una vuelta, pues por ejemplo, por los alrededores de la ciudad de Tarragona y ves que hay runa tirada por todos los sitios, es caótico.
Muy bien, permiso, gestión de residuos. ¿Me ha dejado alguna cosa sobre estos dos temas, Yolanda, Diego, que queráis resaltar?
Yo hay un tema que creo que deberíamos tocar, lo que es la responsabilidad y el deber cívico de los que contratan una reforma, que se preocupen y pidan responsabilidad a sus industriales o a veces a su paleta, a su paleta, y pidan esa responsabilidad, porque no es justo que se tire los residuos en cualquier sitio.
No, está claro que de eso hay poca conciencia en general, porque ya no hace falta hablar de residuos de obra. Hace falta ir a tirar la basura de vez en cuando y ver que a veces es dejar la basura al ladito del contenedor y dices, ¿qué te costaba? Si ya estabas en el contenedor, ¿no? Eso pasa con la basura normal, que quiero decir que hay gente que tiene pocos miramientos en general, ¿no?
Por eso que yo creo que por 80-100 euros que puede costar esa gestión de residuos, es importante que la paguemos, claro, y que seamos un poco más cívicos en el medio ambiente.
Y además Raycor lo hace muy bien, ¿eh?
Bueno, es que son estupendos. Me queda un poquito de tiempo. ¿Querías comentar, Diego, alguna cosa sobre la fiscalidad a la hora de hacer una reforma?
Bueno, hemos de tener en cuenta de que lo que es reforma, pero no rehabilitación, lo que es reforma tanto de particulares como de comunidades, puede tributar al 10% de IVA, el IVA reducido, siempre y cuando el coste de los materiales no suponga más de un 40% del coste total de la reforma, ¿vale? Uh-huh. Claro, esto es muy difícil porque muchas veces tú contratas un industrial, por ponerte un ejemplo, un instalador que te va a hacer una instalación de agua, de tubería de agua, y muchas veces no te desglosan cuánto ha sido el material, sino hacer instalación, 600 euros, ¿no? Y ahí el coste principal son los materiales, más que la instalación. Pero bueno, por regla general, si la fiscalidad dice clarísimamente de que si el coste de los materiales no supera el 40% y todo lo demás es mano de obra, la fiscalidad es el tipo de IVA reducido tanto a comunidades como a particulares, nunca a empresas.
Uh-huh. Una duda que me ha surgido ahora con esto que comentabas. ¿Dónde está la frontera? ¿Cuándo hablamos de reforma y cuándo de rehabilitación? ¿Cuándo hablamos de una cosa o de otra? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, hay una diferencia sustancial. Es decir, rehabilitar es cuando tú, por ejemplo, en un edificio tienes que tocar un tema estructural, un tema de fachada, ¿vale? Una fachada normalmente se rehabilita, salvo que tú la reformes por completo, ¿no? Pero normalmente lo que se hace es repararla, rehabilitarla, tanto en estructuras y tal, ¿no? Es decir, cuando hablas de reformar y hacer un acceso para minusválidos a una comunidad, es reformarlo, no es rehabilitarlo. Rehabilitarlo es sostener o mantener lo que tienes, pero rehabilitándolo, ¿no?
Muy bien, acabamos con el Inmoconsell, ¿te parece?
Sí.
La guinda final, que sé que t'encanta, dir la cortinilla.
L'Immoconsell, per gentilesa de Pialia Tarragona.
Bueno, yo aconsejo reformar viviendas, y sobre todo antiguas, porque además te da la satisfacción de estrenar y además racionalizas tus necesidades.
Pues con esto cerramos el programa de hoy. Diego Reyes, muchísimas gracias. Yolanda Ramos de Raico, gracias también por haber venido. Y volved cuando queráis, ¿eh? Hemos estado aquí muy a gusto. Vaya bien.
Venga, hasta luego. Adiós.
Atenció, Tarragona! Arriba el millor circ de la vostra vida, el gran circ dels Reis Mags.
La primera divisió mundial del millor circ aterra a la Tarraco Arena Plaça per només 3 dies, el 6, 7 i 8 de gener.
Una selecció dels millors acròbates, equilibristes, saltadors i ballassos d'arreu del món.
42 artistes internacionals, 2 hores d'espectacle, més de 80 vestits, orquestra en viu, no deixis que t'ho expliquin.
Entrades a partir de 10 euros i ja a la venda al web circreismags.com.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
El Sibarita.
Just keep your eyes on me. I said, yo.
Vinga, 12:33 ja. Ui, estava jo aquí descol·locada. Carlos Montagut, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal? El nostre sibarita, la Ruth Guerrero també està aquí. Hola, Ruth, una altra vegada.
Hola, bones.
Estava jo no sé quina hora visc, que és tan intens el programa d'avui que ja vull tornar a començar.
Bueno, deixa acabar el dia, ja vindràs demà,
sí,
no et preocupo.
És que els dilluns són molt intensos al matí a Tarragona, però bé, estem ja a la recta final del programa i avui tenim, no un sibarita, en tenim dos,
Sí, un no tenim desplaçat.
Sí, és el nostre sibarita viajero, sí, no? És una mica com, com els callejeros.
Farem una altra secció, veus?
Sí. No, però a ell jo crec que ja li agrada això.
Li agrada.
Fer aquestes connexions.
Està xulo, no?
Li està agradant, jo crec.
Va, li estem trobant el gust.
Anem a saludar-lo a veure on el trobem avui. Xavi Molist, molt bon dia.
Molt bon dia.
El nostre sibarita viajero, on et tenim avui?
Avui m'he escaquejat per la zona de Porrera.
Ah, no viu malament aquest noi, eh?
No, no, sí, sí, a veure... Mos ho passam bé.
Sí, sí.
La veritat és que el dia que mos guanyéssim el jornal ja serà, vamos, ja serà tot.
Sí,
la veritat és que hem de dir que ara mateix ni el Carlos ni el Xavi són a l'Oranget, al carrer d'en Vila número 2, però aquesta tarda ja hi tornaran a ser.
Va no farem
que
un duro la botiga tancada.
El Carlos acaba de venir aquí en directe i el Xavi... Xavi, estàs a Porrera fent què exactament?
Sí,
a veure.
Sí, bueno, últimament estem tirant molt de les quequets com a forma de vida, però sí, bueno, està prou bé. Bueno, doncs pues a Porrera avui hem vingut a visitar dels cellers, bueno, han de ser honestos, hem de dir que ho hem fet de la mà d'un dels nostres proveïdors que malvalent ens han convidat a nosaltres i altres restaurants i botiguers de la zona de Reus a visitar aquests cellers, i bueno, estem a Porrera, al poble de Porrera, i de ben del matí hem estat al celler dels cosins o dels cims de Porrera, podria dir de les dues formes, perquè dintre d'aquest celler hi ha aquests dos projectes, no? Dels cosins, que fan la línia de l'antagònic, l'inconscient i l'assagès, i després fan els cims de Porrera, que és el projecte familiar, diguéssim.
Molt bé.
I no res, hem tingut el plaer de tastar pues, l'antagònic, aquests tres vins, l'antagònic, que és un blanc de noirs, és un vi blanc vinificat com un negre, que fan amb garnatxa, carinyera i vionyer...
Ho has dit al revés, això, Xavi. Un vi amb varietats negres vinificat com un blanc.
Bueno, pues eso, dispenseu-me el d'allò.
És l'alçada, és l'alçada. És el mal d'alçada.
Són les botes de vi que ja portes.
Digues, Xavi, continua.
I bé, bueno, pues hem tastat aquest, l'antagònic, que és aquest blanc de noirs, i després hem passat a un dels grans vins ja coneguts d'aquí, d'aquest celler, del Prat en general, que potser a nivell més popular, que és l'inconscient, fet amb les cinc varietats d'aquí, no? La garnatxa i la carinyena al 50%, i el resta del percentatge amb el merlot, el cirà i el cabernet sauvignon. Prou interessant. I després, com a plat fort, hem ja tastat l'assagès, que és el producte estrella, que només en fan 3.000 botelles, no 50.000, com l'anterior que us hem dit,
sí,
que és un vi fet de garnatxa i carinyena, i que després de la seva criança en botes està 4 anys amb ampolla, abans de sortir al mercat, i bueno, hem tingut el plaer de tastar-lo amb d'anyades anteriors i tal, i bueno, i només al mercat que el que estan fent ara ja és diferent, ja no fan amb pas per fusta, sinó que ho fan amb barrica de formigó, amb tina de formigó gran, i ja hem canviat una mica també les varietats. Ha sigut molt, molt interessant. I ara últimament ja hem passat a l'altre celler d'aquí, hem passat al celler de Cal Pla, que és una altra filosofia de celler, i també ens han ensenyat les seves instal·lacions. De fet, ara amb mi ho hem enganxat en ple tast, i he sortit al carrer. I bueno, hem visitat la impressionant sala de barriques que tenen, amb barriques de 1.500 i 3.000 litres, però que són de l'any 1875. És absolutament impressionant.
Hem de dir... Xavi, perquè sent educats et diríem que ens sap greu haver-te tret del tas, però en realitat no ens en sap tant de greu, no et pensis.
El que me fas és molta enveja.
No et pensis, no? Estem bastant contents. De fet, el podríem aguantar al telèfon fins a les 2, no? Perquè...
I que es faig a fotre.
Però bé, una pregunta, Xavi, què m'has dit? Diu, és un celler aquest que esteu ara amb una filosofia molt diferent del que hem visitat abans. Per què, exactament? Quin és el canvi?
Bueno, el canvi és això, és una família, és un celler familiar que ja porten des del 1700 i pico treballant en aquest sector. Clar, no estem parlant d'un celler com el d'abans, que és una antiga cooperativa reformada amb una gent molt més jove, més moderna, amb un altre tipus de producte que fan final, no?
Uh-huh.
És una altra història. Estem parlant de diferents nivells de producció i potser d'un altre tipus de filosofia a l'hora de fer els vins.
I aquí a Cal Pla, ara, que t'han pret del tas, desgraciadament per a tu, que esteu tastant, ara, Javi?
Bueno, hem començat amb dues anyades, el Mas d'en Comte Blanc, que és, jo diria que és un dels grans blancs aquí del Priorat, és un blanc que ha passat per barrica, i els blancs, els vins blancs, passar-los per barrica s'ha de fer d'una forma molt delicada, no s'ho pot els vins negres, i aquest és un vi... Pues és absolutament fantàstic. Hem obert l'anyada 2012, que és la que està en curs actualment, i després hem passat a obrir un 2007, i clar, ens hem trobat una sorpresa d'un vi superpolit, impressionant, amb uns tocs...
Agafen una ampolla, Javi.
Ara t'anava a dir. A veure si te'n cau una a la motxilla.
On afloren uns balsàmics absolutament impressionants.
Val a dir que el Mas del Comte el Blanc és per mi és dels grans blancs d'aquí dalt del Priorat.
Mas del Comte,
eh? Sí. És un gran vi blanc.
Bueno, i ara estàvem tastant la gamma dels negres, hem tastat el Calplà, i justament quan us anava a donar el vi recomanat per mi d'aquesta setmana... i tirar una mica cap als meus gustos personals, perquè jo sóc molt carinyero.
Espera, que ho endivino, Javi, ho endivino. La carinyeta de Calplà.
Bingo! Premio al cavallero.
És que estan tan compenetrats aquests dos sibarites.
Bueno, explica el vi,
vinga.
Bueno, la carinyeta de Calplà és un vi que és un carinyena 100%, amb criança de 12 mesos, amb barriques de segon any, i, bueno, és l'essència de Priorat i l'essència de Porrera dintre de l'ampolla, bàsicament. Ja et dic, és una mica de preferència personal, eh? La carinyena és una varietat que dona molta contundència, molta força. M'he atrevit a fer un paral·lelisme dintre el tas, perquè parlàvem de les garnatxes i en contraposició de les carinyenes. Dic, home, la garnatxa és la varietat més pop i la carinyena és la heavy metal. Jo he sigut heavy tota la vida, senyors, és així. I això, és així. És contundència, és estructura, és elegància i ho és tot. I ara estava a punt de tastar el Planots, però bueno, ara tindré que tornar dintre quan us deixi i tindrem que tornar a trucar o alguna cosa.
Va, doncs torna. Torna cap a dins.
Ja ho deixarem per la setmana que ve.
Torna cap a dins.
Vés a provar els Planots, Javi, no t'ho perdis.
Vés i dona records de part nostra, eh? Que ens convidin quan vulguin, eh?
Seran donats.
Moltíssimes gràcies, Xavi, vagi bé.
Bueno, fes bondat.
Havíem anat bé, ara que
facin
a vosaltres també.
Adéu, gràcies. Escolta, Carlos, et volia preguntar, quan ens ha dit en el primer celler en el que estaven visitant, d'aquests en fan molt poquetes ampolles, en fan només unes 3.000, i ho comentàvem ara abans també d'entrar, no? Ara, de cara a Nadal, suposo que hi ha molts cellers que fan edicions especials de vi, no?
Sí, no tants i tants, eh? No penso que fan... Almenys per aquí a la zona del Priorat no en sols veure tants, allò que algú que trago una edició especial... No n'hi ha massa, eh? Vull dir, potser grans bodegues, esto sí, fan mils i mils d'ampolles, sí que fan més edicions especials, sí que fan més coses, més determinades per a certes fetges, no? Però els cellers d'aquí dalt del Priorat, que solen ser tots cellers petits, amb produccions més limitades, sí que fan algunes edicions, però potser per Nadal no n'hi ha cap, ara que em vingui al cap, que faig algo més remarcable que... Mm-hmm. Que altres, no.
Però haurem de sacsejar una mica, no?, les nostres bodegues per aquest Nadal, no?, i provar coses noves.
Sí, home, ara és bona època, perquè, bueno, ara es consumeix molt de vi, ara et regalen un vinet, ara s'ha d'anar provant, buscant i remenant una mica, hi ha moltes coses interessants.
És el millor regal, també.
És molt bon regal, una ampolleta de vi, sí senyor. O de cava, i tant, no?, i és útil.
Home, és clar, útil. Fa servir, i tant.
Ah, això segur que no es queda un calaix, això.
Estaria bé que ens fessis un dia recomanació per regalar, no? Per dir, porta un detall, no? Un dia que ens
però
fessis un
llistat.
Ja tens deures per un dia, ara que s'apropa perillosament el Nadal, que estem a menys d'un mes,
home,
ja.
Mira, perillosament, mira, fem el dilluns que ve.
Mira, dilluns que ve, sí.
Així canviarem el que teníem planejat per al dilluns que ve, canviant, perquè si no ja mos tirarem damunt de festes.
Tu manes.
I com ho veu?
Tu manes.
Sí, sí.
Ja en parlarem.
Recomanacions per regalar.
Però sí, podem fer unes recomanacions, no? Uns quants vins, allò...
Vins,
especials,
caves,
vins i caves.
Cosetes xules. Vinga, va, perfecte.
Carlos, t'acomiado ara perquè avui hem parlat amb el nostre celler de la setmana fa una estoneta, que no ens podien acompanyar a aquesta hora, i tornem al vi natural. Tornem al vi natural. En aquest cas, de Bot. Jo et convido que et quedis. De Bot, sí senyor. I que t'hem descobert un celler. Vinya Ferrer.
Ostres, doncs ara m'he perdut.
Novetat, ja saben que el Carlos i el Xavi els troben a l'Oranget, al carrer d'en Vilà número 2. Carlos, com sempre, gràcies. Fins dilluns que ve.
A l'altre es faltaria fins dilluns.
Hola, Ricard Álvarez.
Hola, Mònica Carrasco.
Ricard, et convido a tu i a tots els oients de Cope Lleida al programa especial del proper 25 de novembre per viure els Special Olympics.
Divendres 25 de novembre des del Pavelló Olímpic Municipal de Reus amb atletes de Lleida, Tarragona i molts més convidats.
Tot això i més de 12 i 20 a 2 del migdia en directe al matí per Cope Tarragona Reus i Cope Lleida.
Bodegues de Muller t'ofereix aquest espai.
Avui a la carta del programa tornem a tenir un vi natural. En aquest cas tenim els vins de Vinya Ferrer, de Bot, i avui m'acompanya a l'estudi el 50% d'aquest celler de Vinya Ferrer, Marcel Carrera. Marcel, molt bon dia, gràcies per venir.
Bon dia.
Dic que és el 50% perquè ens falta el Ramon, no?
Exacte, el Ramon Vinya.
El Ramon Vinya, que l'hem deixat a Bot.
Exacte.
Escolta, explica'm una mica... Bé, recordem que us va recomanar l'Agustí de los Comuns, que recordo que quan et vaig trucar per dir-te que t'havien recomanat, em vas dir, ostres, l'Agustí.
No? Sí, correcte.
En quin embolic m'ha posat, no, ara?
Bueno, molt agraït, tant l'Agustí com el Jordi.
Dic, portem setmanes ja amb els vins naturals, no? Normalment, Marcel, quan estem a un celler, ens recomanen al veí, no? Perquè en aquest sentit els cellers petitons, a més, us porteu tan bé, no? Que sempre feu força de la zona on esteu. I en aquest cas, no compartiu zona amb los comuns, però sí manera de fer, no?
Correcte.
Vi natural. Escolta, explica'm com... ara parlem del Naitornà, que per cert penjarem la foto al nostre Twitter de l'ampolla que ens ha portat el Marcel. Quan i com comença la història de Vinya Ferrer?
Bé, la història de Vinya Ferrer comença cap a l'estiu de 2010, quan el Ramon i jo, que som amics des de la infància, de Bot, jo sóc net de Bot, ell viu a Bot, és pagès, treballa a la terra tota la vida, la vinya, doncs bé, vam anar aquell estiu, vam anar a una fira de vins de Torroja del Priorat,
sí,
on allà vam descobrir tot el que era el món del petit productor, l'elaboració artesana i la producció molt, molt local, d'acord? En poques setmanes vam anar a visitar també el Laureano Serres, que és, bueno, és, diguem, un dels mestres de l'elaboració de vins naturals aquí a Catalunya, i més concretament aquí a Tarragona, al Pinell de Brai, i allà ens en vam adonar doncs, que realment era el que ens agradava, no? Vull dir, era la màxima expressió del vi amb essència pura. I vam decidir, doncs, emprendre, doncs, aquesta aventura, no? Vam dir, escolta, un millor que la Terra Alta i un millor que Bot podem treure un vi d'aquestes característiques, no? Com és un vi natural.
Em dius que el Ramon, ell és pagès, no? I sí, continua fent de pagès a Bot. Us dedicàveu al món del vi d'alguna manera? Tots dos? Suposo que ell amb la vinya, no?
Sí, ell sí. Ell ha cultivat la vinya tota la vida. El que potser la diferència és que abans es dedicava a produir raïm, perquè la cooperativa el vinifiqués, doncs ja ara es cultiva més aviat pensant en el producte final, que és el vi que elaborem després conjuntament.
Tu et dedicaves al món del vi o era una d'aquestes coses que a casa teva potser s'hi havien dedicat, no? I ho tenies una mica a dins.
No, no, que va, res a veure.
Res a veure.
De fet, la meva família són els Ferrers, d'aquí ve Vinya Ferrer. Ell és vinya, jo sóc Ferrer. Però bé, diguem, a Bot, totes les cases abans tenien cellers a casa i des de petit, doncs, sempre a casa d'oncles, a casa dels pares, sempre he hagut botes, vi... I, bueno, et vas també aficionar al món del vi, i a partir d'aquí saltes el vi a granel, vi comercial, vas entrar en els petits productors, dones el salt al vi natural, i comences a entrar a França, a Geòrgia, a nivell mundial ja va el que és el vi natural.
Vosaltres havíeu conèixer, o em dius que en aquesta fira de Torroja, dedicada a petits productors, sí, on vau conèixer una mica el món aquest dels vins naturals, n'havíeu tastat abans, sabíeu de què anava la cosa?
No, a Torroja vam conèixer el que era el món de l'artesà i el petit productor.
D'acord.
D'acord?
I després
exacte, i amb el Laureano va ser el que diguem el vi natural. Sí, sí, jo els coneixia. De fet, jo com a consumidor ja coneixia el Laureano Serres, el Joan Ramon Escoda,
sí,
i mica en mica doncs, els altres productors de tot l'estat espanyol. No? I a partir de les fires que muntaven doncs, començaven a tastar els francesos, italians, i així anar expandint.
Jo he estat tafanejant una mica el vostre compte de Facebook, del Naitornà, no? d'aquest vi vostre, i el que em queda molt clar és que no us agraden les etiquetes.
No?
No, 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 no. Feu vi, diu que feu vi de pagès, no?
Sí,
no
correcte.
És allò vi natural o vi orgànic, no producció ecològica, no? Sinó...
Exacte. Diguem-ne que tampoc hi existeix una etiqueta clara o una regulació sobre el que és el vi natural, no? I moltes vegades també les etiquetes el que serveixen és per justificar uns mínims, no? Vull dir, feta la llei una miqueta, feta la trampa.
Exacte.
La qual, vull dir, tampoc ens interessa portar un segell, sinó senzillament és una manera de pensar, una manera de fer, i que amb això en principi nosaltres ja en tenim més que suficient. Vull dir, i la gent que ho sap apreciar, doncs, ho veu. Vull dir, no és tan... tindre la marca o el segell, sinó...
Com definiries aquesta manera de fer, aquest segell vostre?
Bé, a veure, en principi l'agricultura és totalment ecològica, per ficar-hi una etiqueta, que diem
sí,
que no ens agrada.
Sí, per entendre's, no?, exacte, la manera de treballar.
No es fa servir cap tipus de química, hi ha una mínima intervenció possible a la vinya, no? Deixem que la vinya s'expressi ella, que tregui el millor de si, sense, mm-hmm. sense gaire intervenció externa, i després en celler doncs, també no afegim res absolutament a la vi, ni afegim ni extraiem, vull dir, ni filtrem, ni afegim ni sulfís, ni química, ni rectifiquem de cap manera el vi.
Mm-hmm. Diries que és el vi més honest que es pot fer? Tal com ens el dona la terra, l'embotellem, no?
Diguem que sí. Vull dir, per nosaltres sí, d'acord? Exacte. Vull dir, nosaltres entenem el vi com una conjunció d'una planta amb un terreny determinat i amb unes circumstàncies climàtiques determinades. Vull dir, això és el que li dona el caràcter al vi. Llavors, quantes menys factors externs hi hagin, doncs és tal com es mostra el vi realment com és. Uh-huh. I a partir d'aquí nosaltres el que fem és prendre decisions. Realment, escolta, barmem abans, barmem després. Macerem més o macerem menys? I a partir d'aquí doncs vas aprenent a veure, a treure el màxim partit d'allò que tens.
Uh-huh. Vosaltres teniu les vinyes a bot,
sí.
No? Amb quines varietats treballeu, Marcel?
Treballem, de moment, en garnatxa negra i en garnatxa blanca. De moment el vi blanc encara l'estem treballant, no ens acaba de sortir com nosaltres volem, uh-huh. i treballem la garnatxa negra. I de camí hi ha doncs, una petita finca amb carinyena i morenillo plantat.
Uh-huh. Llavors, en aquesta ampolla que m'has portat aquí, aquest nai tornar, què hi tenim?
Doncs sí, tenim una garnatxa negra de diferents finques que tenim distribuïdes. Tenim finques molt petitetes, distribuïdes uh-huh. per bot, i bueno, depèn de l'any, doncs fem un vi d'una única finca, depèn com les barregem, depèn com surt.
Uh-huh. Vull dir, quants vins feu? Feu diferents tipus o de moment esteu amb aquest que tenim aquí?
Sí, depèn de l'anyada, també depèn com surti. Clar. Però diguem, així dels que hem anat repetint, fem una elaboració amb maceració carbònica, que es diu nyam,
sí.
que és un vi molt afruitat i molt lleuger. I llavors fem aquest nai tornar, que és un vi amb més cos, que té ja més caràcter terra alta, diguem-ne.
Mm-hmm. Caràcter terra alta. Això li encantarà al nostre Sibarita, que ell és de Pinell de Brai, sempre escombra cap a casa. Per tant, li tocarem el crostó avui per no ser aquí aquesta estoneta. Aquestes setmanes que estem parlant de vins naturals, tots els productors de vins naturals que han anat passant per aquí em diuen no vull fer allò, no notes de cata, però no el vull definir massa perquè depèn de quan l'obrim.
Correcte.
Serà d'una manera o d'una altra? Coincideixes en això? I no
sí,
podem
sí.
acotar ben bé què és el que tenim dins l'ampolla?
Correcte, com que no hi afegim cap tipus de conservant ni de component que pugui estabilitzar el vi, llavors el vi evoluciona doncs, com ell vol. Vull dir, si una ampolla està d'una manera i l'altra ampolla està de l'altra, doncs cada una evoluciona d'una manera diferent.
Uh-huh.
Que per molts és un defecte, doncs per molta gent és una virtut.
Clar. Quina producció teniu, Marcel? Perquè sou un celler molt petitó i de fet em deies no ens dediquem exclusivament a això, no? És una mica, no sé si divertimento, hobby...
Bueno, sí, les dues coses, però sí. Mai es sap, vull dir, el futur doncs, com pot anar, no? Però sí, de fet era, a veure, dius, escolta, estem a bot, tenim una molt bona vinya, anem a aprofitar, doncs, i intentem fer alguna cosa, doncs, per treure-li el màxim partit d'algú, el que hi ha, senzillament.
Uh-huh.
Llavors...
Però la producció et preguntava,
sí.
Quant en feu?
L'any passat, per exemple, vam estar a les 1.200 ampolles,
uh-huh.
Vull dir, n'hem fet molt poquet.
Uh-huh. I on el podem trobar? Perquè, clar, no sé si veneu directament, el distribuïu d'alguna manera, perquè amb una producció tan petitona...
Sí, de fet ens van convidar fa un parell d'anys a participar a diferents fires de vins naturals,
sí.
Una al Pinell, i una altra a Barcelona i una altra a Madrid, i a partir d'aquí va contactar amb nosaltres un parell de distribuïdores de vins naturals que ens van dir si estàvem interessats doncs, a portar els nostres vins i endavant. Llavors, exactament on està? Doncs és on el porta la distribuïdora, no? Per exemple, sabem que el nyam 2014 va estar al restaurant Abac de Barcelona en el menú degustació,
uh-huh.
I ara mateix tenim el nai tornar doncs, també a... al Bar del Pla, a Barcelona, al restaurant Els Casals, també de Sagàs, i també sabem que està per Madrid, en un restaurant que es diu El Montia,
uh-huh.
en el menú degustació també.
Això ho comentàvem també el dia que parlàvem del primer vi natural que vam portar aquí al programa, la Constel·lació del Triangle, no? Un projecte de tres amics també que s'han unit per fer aquest vi natural,
uh-huh.
i em deia que cada vegada aquest tipus de vins són més demandats en això, no? Parlaves ara de l'Àbac de Barcelona, no?
Sí.
Em deia també el celler de Can Roca, també els inclouen com a, escolta, un tipus de vi en el que hem de fixar-nos molt perquè cada vegada, no? En l'alta cuina està
correcte.
Més valorat, no?
Sí, diguem que són vins que tenen moltes aristes. Vull dir, el que és en el món comercial, que és un defecte, en el món de la cuina pot ser una virtut o, diguem-ne, un element de joc amb el maridatge amb els plats, no? És un vi que l'acidesa està molt marcada, potser és un pèl dolç, que està una mica oxidat. Això els hi dona bastant joc, doncs, per jugar amb espècies i amb coccions i amb textures.
Em comentaves ara que el blanc encara no heu trobat la fórmula que us agrada encara, però bé, veig que teniu com a projecte estar a treure un blanc, no?
Sí, de fet tenim vinya de garnatxa blanca. El que passa és que és més complexa l'elaboració natural, tenim problemes amb les oxidacions i de moment és per consum propi, no?
Mm-hmm.
I per fer gran, sí.
Que per vosaltres també el procés, no? En un vi, bueno, no sé si m'equivoco, si no em corregeixes, incontrolable d'alguna manera, no?
Sí.
A l'ampolla el procés també ha de ser molt interessant per vosaltres, no? Hòstia, és una mica alquímia, en el fons, eh?
Doncs sí, ja es pot dir que sí. De fet, nosaltres és un aprenentatge continu i anar prenent nota tota l'experiència perquè cada any és diferent i sempre has de buscar que inputs de, ostres, què va passar? Recordes aquell any? Anem a intentar repetir-ho, no?, per sortir davant.
Clar. Aquest any, evidentment, ho veurem ja, no?
Sí.
Ja estem a toro passat, no? Alguna previsió, perquè aquest any, que si pluja, que si no pluja, per alguns ha sigut molt bo, molt dolent, vosaltres què tal?
Nosaltres, sequera extrema.
Sequera extrema, eh?
Sequera extrema, no reguem, i la planta va patir molt i vam prendre una decisió que va ser vermar... potser una miqueta abans del que tocava pel perill que havia de que s'agostés tot el que era el raïm.
Uh-huh.
Llavors, bueno, és una situació nova i a veure com ens respon el vi. De moment encara està fermentant, va fent, no ha acabat i bé, ja ens ho trobarem.
Uh-huh. Els vins, o sigui, això que ho veurem a tara, quan el tindrem en ampolla, aquest vi?
Doncs en el nostre cas depèn molt. Vull dir, hi ha vegades que traiem el vi al febrer i a vegades que a l'agost. Depèn quan el vi acaba. Vull dir, és que tampoc el forcem ni a acabar ni a córrer més.
Uh-huh.
Ni
ell mateix t'ho va dient,
sí,
no?
Exacte,
t'ho va demanant.
A vegades la fermentació és més ràpida, a vegades és més lenta i llavors hem d'esperar sempre que el vi acabi per ell, uh-huh, per ell mateix.
Molt bé, doncs escolta, jo convido els oients que provin el vi natural, és com a mínim sorprenent, i és veritat que potser tenim poc costum, no? És una cosa que no està gaire generalitzat encara, però hem d'anar provant, hem d'anar innovant, així que busquin aquest nyam o el nai tornar de Vinya Ferrer, de Bot. T'he de demanar una recomanació, Marcel. Em recomanaràs vi natural, ja ho sé.
Doncs
ja et veig a venir.
La veritat, tal com hem comentat al principi, si nosaltres estem en aquest món és gràcies una miqueta a Laureano Serres. Ens vam inspirar amb ell, doncs, per començar tota aquesta aventura. I doncs, sí, doncs, el seu Mendall és ja famós ja arreu, vull dir, ja fora de les fronteres. És una referència per
és
tot.
És una referència. Doncs escolta, el convidarem, li donarem records de part vostra.
I tant.
Jo t'agraeixo moltíssim que hagis fet l'esforç de venir fins aquí aquesta estoneta. També records al Ramon, que el tenim a Bot treballant. I aquest és el nostre vi de la setmana, el Nai Tornar de Vinya Ferrer. Marcel Carrera, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
Diego Reyes, Diego, què tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La Dara Giné, Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Jordi Andreu, Jordi, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, molt bé.
Ramon Palau, Ramon, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica.
Naleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Tinc aquí el David Serra, ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Juanjo Odena, Juanjo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20, amb un nou matí a Tarragona. Molt bon dia.
Obliquitat i jo ja sé, me falten paraules per explicar què significa per jo, me falten paraules, uau.
Doncs amb la nostra cançó del dia, amb aquest Me sobren les paraules d'Antònia Font, posem el punt i final. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Ja sabem que el programa el trobaran d'aquí una estoneta al nostre compte de Twitter, @elmatitarragona. A través d'aquest canal ens poden també fer peticions i donar-nos també la seva opinió sobre el programa, sobre l'actualitat de les comarques de Tarragona, el que vulguin. Allà tenim un altre canal, una altra via per estar connectats. Ens retrobem demà a les 12:20. Acabem de passar molt bon dilluns. Gràcies per acompanyar-nos.
Me sobren paraules, però no tenc res a dir. Te dave, pitufo, me sobren paraules. D'aquí 2 anys me retir. Paraules molt lletges, nyu, paraules molt guapes. Lapis, lazuli, paraules provisionals amb els accents girats. Ella tenia 2 llunes en tota sa cara. Les obria i les tendria.
93.5 FM. COPE Tarragona.